Saludem un dijous més a Julià Guimerà, l'economista que col·labora amb nosaltres en Actualitat Econòmica Setmanal. Senyor Guimerà, molt bon dia des de Ràdio Ser Maestrat. Bueno, en quin tema encetarem avui l'actualitat econòmica?
Bueno, a pesar de l'atur que tenim en Espanya, som quasi 3 milions de persones aturades, però bueno, hi ha 140.000 llocs de treball sense cobrir. I bueno, pues, què estan dient els sindicats? Que, bueno, que això és culpa de les condicions laborals. Això ho diuen els sindicats, perquè, claro, com diuen ells i com he dit abans, en el 13% de la població activa en aturats i en 3 milions d'aturats, pues, bueno, no tindria que passar això. En canvi, la patronal ho rechaça, dient que, bueno, que no hi ha moltes traves per trobar de determinats llocs de treball, de treballadors. I el ministeri, en el seu ministre Escrivà, el que demana és que, bueno, que portar treballadors estrangers en un perfil determinat a través de regularitzacions o contingències. Bueno, l'enquesta de la població activa, últimament ens està dient que en l'últim trimestre hi havia 140.000 persones, 140.000 llocs de treball sense ocupar. És a dir, podem dir que és la més alta des del 2013. Bueno, la més alta des de que tenim estadístiques, que és com vaig començar, excepte l'any 2020, que estàvem en plena pandèmia. En aquest cas, el nivell de vacants, bueno, no és que és global a tota Europa. Inclús nosaltres només tenim, estem els tercers que menys nivell de vacants hi ha, per davant de Bulgària i Romania. Però hi ha països que ho pateixen molt més en Europa, com pugui ser, per exemple, Àustria i Holanda. Si anem per sectors, doncs, hi ha determinats sectors que és on verdament fan falta llocs de treball. Per exemple, el sector metal·lúrgic. És a dir, hi ha determinats perfils dins del sector del metal, com per exemple tornero, fresador o soldador, que, bueno, que pues, no se'n troben, o per exemple tècnics electricistes o gasistes, etc., que no se troben. Els motius de la patronal i dels sindicats, pues, en aquest cas sí que és el mateix, és a dir, podem dir que falten titulars de formació professional, és a dir, que no hi ha persones qualificades i a més, pues, aquestes persones estan guanyant molt més si troben gent, que molta gent que té títols universitaris. És a dir, la formació, pues, el que està clar és que l'AFP té que orientar-se un poc més al mercat laboral. I ja veurem a veure en la nova reforma de la formació professional que entre el que se diu la formació professional dual, que això a lo millor palia un poc esta falta de mà d'obra. Les grans empreses no tenen cap problema, les grans empreses paguen molt més i ells no tenen cap problema de trobar llocs de treballadors que vulguin treballar en aquestes empreses, però, bueno, pues perquè les seues condicions laborals són millors. I bueno, estem en un món també en el nostre país de pimes. L'altre sector que també té problemes, bueno, hi ha diversos, hosteleria, per exemple, hi ha molta falta de mà d'obra. Així estan els dos, la patronal i els sindicats. El que diuen els sindicats és que falta personal perquè no hi ha condicions de treball dignes i no hi ha bons salaris. La patronal diu que no és així, que no solament són els salaris. El que està clar és que, si en mirem un poc, pues bueno, de 16 a 24 anys n'hi ha 1,5 milió de jovens i això és 1 milió menys de persones de fa 20 anys, és a dir, que n'hi ha menys jovens que puguen treballar. L'altre factor també pot ser els lloguers. Els lloguers estan molt alts en les ciutats, com les zones turístiques, com per exemple en Ibiza o en les Illes Balears, pues bueno, que com la majoria de gent lloga per apartaments turístics, pues no poden, en el que es paguen, aunque es paguen, pues no poden fer front al lloguer. Després, per altra banda, hi havia el problema de la pandèmia. La pandèmia van tancar la majoria de bars i restaurants i 70.000 treballadors se'n van anar. I, clar, d'aquests 70.000 treballadors han trobat uns altres llocs de treball més estables i no han tornat. I, bueno, pues això és la qüestió de lo que és l'hostaleria. És a dir, diverses coses. No és solament falta mà d'obra, sinó que, primera, pues les condicions a la millor laborals no són adequades, bueno, que no tenen vacances i verdaderament, pues bueno, en aquestes condicions laborals pues no hi ha. El que passa és que el problema pot haver també que una cosa seria augmentar els salaris, però clar, si augmentes els salaris tindràs que augmentar preus i en això també disminuiries un poc la competitivitat. Bueno, ahí tenim un problema greu, pues, de hostaleria. L'altre dia jo vaig anar a un restaurant de Morella, encara me'n recordo, i bueno, me'ls vaig veure als amos, que uno té 72 anys i l'altre té 68 anys, i diu, bueno, què feu vosaltres? Dic, pues estem treballant, perquè no trobem a ningú. Estem treballant i, bueno, han allargat la vida activa, i han demanat la jubilació parcial. Pues dic, és que no trobem a ningú i mos toca treballar pues, per ajudar-li al fill. I, bueno, pues este cas, pues no és un cas, però s'està notant moltíssim. Després, l'altre sector que no troben gent, també és la construcció. És a dir, la construcció, va haver un boom de la construcció, i actualment, bueno, torna a haver faena en la qüestió, però no se troba gent. És també, podien dir, per la mala fa moltes vegades que té, és a dir, i bueno, que és un sector dur, és a dir, que és dur, és a dir, és que treballar en hivern, és que treballar a l'aire lliure, i després també, pues bueno, que té molts d'accidents de treball, és a dir, per exemple, l'any passat van morir 150 persones d'accident de treball, 30 més que l'any anterior, que el 2021. Els salaris en la construcció no és un problema, ja que cobren més del 30% que la mitja del salari mínim. El problema, podem dir, que és la mala fama que té el sector, que, bueno, que el relacionen sempre en arena i carretilla. És a dir, claro, i això no és avui en dia. És a dir, se té que buscar també un treball, una cosa més qualificada, i, bueno, després també està la carència de la formació professional, però, bueno, jo també vaig ser professor de secundària, però no de construcció, sinó d'administració d'empreses, i també estava en la branca de construcció, i la van tindre que tancar perquè no hi havia alumnes. És a dir, bueno, és un problema que aquest sector, pues normalment el patís. I, bueno, i en l'època del boom, pues, no hi havia molt de treballadors estrangers. Un altre sector que té problemes, este sí que és per falta de gent qualificada, és la tecnologia. És a dir, podríem dir que la tecnologia avança molt més ràpid que les persones que les tenim que formar. I, bueno, doncs falten molts de perfils. Estos són arquitectes d'informàtica o de soft o desenvolupador de base de dades. Clar, doncs en aquest cas sí que està claríssim que no hi ha gent perquè no hi ha gent qualificada i el que és la indústria avança molt més. I, per últim, un sector que també té falta de personal, podríem dir que és el transport. És a dir, el transport en el 2022 feien falta 28.000 camioneros i no se van cobrir, quasi més del doble que en el 2021. Els sindicats diuen que el problema no és tan greu. Claro, els sindicats mai volen que s'entre mà d'obra estrangera. El problema no és tan greu perquè no hi ha hagut cap problema de desabasteciment, és a dir, que sempre han tingut els productes als mercats. Però, bueno, no és així, el que és la patronal sí que ho diu. És a dir, fa falta també el mateix, una formació professional. N'hi ha moltes barreres per ser camionero, doncs molt de certificats, etcètera, etcètera, i això ho fa. Després també la conciliació de la família, sobretot els camioners que fan viatges internacionals que no estan en tota la setmana. I després l'altre problema que tenim en el transport són els camioners autònomos, és a dir, que estos estan últimament, perquè clar, una cosa és que treballes per una empresa i l'altra que sí que és autònomo, que n'hi ha moltíssim en Espanya, que solament tenen un camió. Però estos verdament estan passant molt malament i, clar, pues, no hi ha... Els fills no volen continuar pues, perquè no s'està guanyant diners. És a dir, les tarifes estan congelades i després cada vegada els costes pugen molt més que és per al gasoll. Conclusió. Som un país que som el segon país que més atur té d'Europa, després de Grècia, i existeixen 140 milions de treballs pues, que no s'han cobert. És a dir, ja més o menys ho he explicat les causes. És a dir, en el 2013... hi havia 53.000 llocs de treball que no s'havien cobert i han passat el 2022 en 140.500 llocs de treball que no s'han cobert. I, bueno, pues, és un problema, sobretot en determinats sectors, com a, sobretot molt fort, transport, construcció i després hosteleria, sobretot. I, bueno, pues, i sobretot som un país turístic en molta hosteleria.
Molt bé, doncs interessant. Interessant que hi hagi aquests llocs per a cobrir, evidentment, sigui per les qüestions que sigui. Jo crec que no es posaran d'acord els empresaris i els sindicats, per exemple, per què no es cobreixen, perquè aquesta és una de les dinàmiques, diguéssim, que causa, d'alguna manera, doncs, l'enfrontament entre uns i altres, l'enfrontament en l'aspecte, diguéssim, d'opinió de per què, no? Una altra cosa no volem expressar. Bueno, i quin altre tema ha preparat avui, que suposo que bueno, també és un tema d'actualitat, com sempre?
La primera economia europea, mos entra en recessió, recordem que estem dependent, que és Alemanya, I bueno, explico als oients un poc què és la recessió. Bueno, hi ha una recessió que se diu recessió tècnica, i és quan dos trimestres consecutius tens creixements negatius. Però bueno, Alemanya ho ha complit. És a dir, el primer trimestre del 2023 va créixer negativament, i l'últim trimestre del 2022 també va tenir un creixement negatiu. Això és el que se defineix com a recessió tècnica. Claro, és a dir, un 0,3 negatiu el primer trimestre i un 0,5% negatiu el quart trimestre del 2022. Claro, verdaderament, si la primera economia europea té recessió, pues, mos afecta sobretot a nosaltres, als espanyols. És a dir, això té prou conseqüències en el que és l'economia espanyola. Per una banda, podríem dir que té una part bona i una part roïna, però, clar, és més la part roïna que la part bona. La part bona és que, bueno, per lo menos, si entra en recessió a Alemanya, pues, el Banc Central Europeu no va pujar el tipus d'interès, és a dir, perquè recordem que si els diners són més cars, pues, encara l'economia se ressentís molt més, perquè l'accés al crèdit és més difícil. Però això se podria dir la part bona que podien donar això, però la part roïna, sobretot, és que Alemanya és el segon client de la nostra economia, darrere de França. Alemanya, sobretot, està patint molt per la inflació. És a dir, i això li afecta molt a la seva indústria. I en gran medida la culpa de tot això la té el gas russo. És a dir, en l'època d'Angela Merkel, pues, se van abraçar a Putin, i clar, pues, en una energia tan barata com venia el gas russo, sobretot en tubos, pues, bueno, pues, això la indústria alemana pues, anava molt bé. Què ha passat? Pues, bueno, tots el món ho coneixem. La guerra d'Ucraïna, se tanca el gas russo i, clar, pues, Alemanya ha d'anar a buscar altres mercats en què el gas és molt més car. Bueno, això afecta sobretot a les famílies alemanes que, bueno, que han disminuït el seu poder de compra, pues, compren menys menjar, compren menys begudes, compren menys roba, compren menys calçat i també compren menys cotxes. Però, bueno, pues, això, aquesta demanda, menys demanda, vol dir que, pues, bueno, que les empreses poden vendre menys i, bueno, pues, ahí es comença un poc el que és la recessió. Com he començat abans, pues, bueno, Alemanya ha entrat en recessió, que recordem que ha tingut un creixement negatiu del menys 0,3% el primer trimestre i un creixement negatiu del 0,5% del quart trimestre del 2020. I, clar, això farà una revisió del creixement a la baixa i això significa que l'eurozona també tindrem una revisió a la baixa. Per Espanya és un desafí, ja que depenem molt d'Alemanya i, clar, nosaltres som, per exemple, sobretot han crescut molt per el boom turístic i sobretot per la fortalesa del resultat exterior. És a dir, que les exportacions espanyoles van molt bé, s'exporta molt. Claro, què passa en el sector turístic? Pues, si els alemans tenen menys diners, pues, vindran menys. Recordem que els alemans és la tercera nacionalitat que més venen a Espanya, darrere de Gran Bretanya i França, darrere dels anglesos i francesos. Però venen 10 milions d'alemans, però gasten més. És a dir, la mitja de lo que gasten un visitant alemà és de 1.000 a 1.400 euros per visitant. Clar, això se nota molt. També és el segon client nostre en el sector exterior, a banda del turisme, ja que nosaltres li exportem productes intermitjos, és a dir, peces per a la seva indústria, com pugui ser peces de maquinària, peces d'electrodomèstics, i després ells el que fan és acabar, pues, els productes acabats, com puguen ser els cotxes o puguen ser els electrodomèstics. En total, a Alemanya li venem 34.000 milions d'euros, que suposa el 3% del producte interior brut. I després estan les grans inversions alemanes, que suposa que no aniran cap a darrere. Recordem la gigafactoria de Sagunt, que té que fer el grup Volkswagen, alemana. I, bueno, pues, la qüestió és que, i a banda de la gigafactoria, podríem dir que els alemans invertissin 50.000 milions en Espanya. I, clar, la qüestió és que Alemanya, per altra banda, pues, bueno, tindrem també una bona notícia, que necessita diversificar el seu subministre de gas. I una de les seues prioritats és la nostra península ibèrica, ja que recordem que ja no té gas russo i nosaltres estem molt ben preparats, sobretot en el que és la transformació del gas liquat. És a dir, que tenim, almenys és el país que més central té de transformació de gas liquat. I, bueno, això és un avantatge. El canciller alemà, pues, ha mostrat molt d'interès, sobretot en la península, i sobretot per al gas liquat russo, i també, clar, mos ve gas d'Argèlia, aunque no tinguem molt bones relacions, que, bueno, que amb això mos pot servir un poc per exportar. Recordem també en lo de Macron, que no vol fer la tuberia per els Pirineus, per la part catalana, però sí que la farà a través de Marsella, però sobretot per exportar hidrogen verd. És a dir, mala perspectiva per a l'economia espanyola avui en dia, ja que, bueno, ja venen els homes de negre, ja que, per exemple, Brussel·les ja li ha dit a Espanya que no pot gastar més del 2,6% del producte interior brut, i també li ha dit que ajusta el seu dèficit al 3%. Llavors, Brussel·les no s'ha clavat aquests tres últims anys, ha donat barra lliure, degut a la crisi del Covid, però ara dic que ja tenim que tornar a l'estabilitat. Què vol dir això? Que el dèficit no passa el 3%, el tenim el 4,5%, i que la deuda no superem el 60% del producte interior brut, que el tenim al 112%. Difícil de complir. Això què implica? Pues, sobretot, pues, bueno, no, austeritat. I l'austeritat què implica? Pues, recordem el 2012. Pues, bueno, recessió, pràcticament. La gent no consumia i, realment, pues, bueno, sí, s'estalvia més, però, clar, al restringir els gastos, pues, normalment mos ve recessió. I, bueno, pues, aquesta és la nova expectativa. Venen a la troika una altra vegada, els homes de negre que diem, demanant disciplina pressupostària i demanant també, pues, podríem dir, demanant també, pues, que disminuïn dèficit i deuda. I això implicarà, pues, potser, una nova recessió. Esperem que m'equivoqui.
Bueno, pues sentim amb molta atenció el que diu i en una certa preocupació, no? Perquè jo crec que no estem per a més recessions, però vaja, veurem què passa. Anem a buscar la borsa, no, senyor Guimerà, ara?
Bueno, la borsa ha baixat esta setmana un 0,65%, és a dir, que no arriba als 9.200 punts. Bueno, recordem als oients, la primera economia mundial que igual no pot pagar. Bueno, explico un poc als oients, és a dir, normalment, pues, bueno, si una persona no pot pagar, s'endeuda. Però, clar, en Estats Units, pues, perquè se pugui endeudar més, ho té que aprovar la Càmera de Representants. I la Càmera de Representants avui en dia manen els republicans. I els republicans, pues, no volen aprovar més tope de deuda, dir, que no volen que s'endeude més per poder pagar. I ahí està el problema. En un principi, la data que acaba avui, 1 de juny. Però el que passa és que l'han prorrogat 5 dies més. Sembla que és fins al 6 de juny. Per tant, bueno, això és un problema, perquè seria una catombe per a l'economia mundial, que la primera economia mundial no pagarem. I, clar, pues això ha fet retrocedir la borsa un 0,85%, aunque el divendres va pujar un 0,82%. Els millors valors han sigut els bancaris, CaixaBank, Bank Inter i Santander, i els pitjors han sigut renovables, com pugui ser Solaria i Acciona. Bueno, el comportament de la borsa espanyola, pues, ha sigut igual, ha baixat el mateix que la majoria de borses europees. Sobretot el DAX alemà, pues, mos ha baixat un 1,79%. És a dir, no sé què passarà en els tipus d'interès, és a dir, pareix que estigui també un tope del tipus d'interès, però el que està clar és que la nostra presidenta, Cristina Lagarde, la presidenta del Banc Central Europeu, pues, bueno, està dient contínuament que, bueno, que no podem passar del 2% d'inflació i, per tant, encara no han pujat el 2% d'inflació, i això vol dir que a lo millor mos torna a pujar el tipus d'interès, que, per cert, l'Euribor ja està a prop del 4%. Bueno, el bono espanyol ha baixat a 3,6% i el bono alemà està al 2,5%. És a dir, que se continua traspassant diners de bolsa a efectiu, és a dir, a fondos monetaris. En concret, per exemple, el que és la bolsa de Nova York ha augmentat els fons monetaris en 765.000 milions de dòlars, és a dir, per tant, això vol dir que, bueno, que hi ha menys diners en bolsa i, per tant, si hi ha menys diners en bolsa, les cotitzacions baixen, perquè la gent, pues, se'n va de lo que és el risc d'invertir en bolsa a lo que és els diners contants i sonants, que són el que se diu fons monetaris, que són deuda a molt curt plaç. Bueno, pues repassem un poc com estan les bolses europees i mundials. L'IBEX mos ha baixat 0,65, se queden 9.191 punts. El DAX alemà baixa 1,79, el CAC francès baixa 2,31, el FIGI italià baixa 2,93, Gran Bretanya, el FIGI de Gran Bretanya puja 2,35, el Nikkei japonès puja 0,35, la borsa de Shanghai baixa 3,60 i després la borsa de Nova York, la més important del món, mos baixa 1,10%. I els millors valors de la borsa d'esta setmana? Pues CaixaBank mos ha pujat 4,73%, Bank Inter 4,70%, Romi, la farmacèutica, 3,92%, Sabadell 1,87% i Meliá 1,81%. Com veiem, de 5 valors, 3 són bancaris, que són els que pugen. I els pitjors valors, pues, Solaria, 4,70 baixa, Acciona baixa 3,47, Mafre baixa 3,29, Sacyr baixa 3,14% i Indra baixa 2,85%. És a dir, renovables i constructores són els que més baixen. I, bueno, per això és el que podem comentar de la borsa. He parlat de que falten per cobrir llocs de treball en un país de tant d'atur, I he parlat que, bueno, que Alemanya mos constipa, és a dir, que té recessió, la primera economia europea. Mos influeix molt més Alemanya que Estats Units, és a dir, per a la nostra economia, sobretot per les relacions que tenim en Alemanya.
Molt bé, doncs, bueno, pues, fins aquí hem arribat. Temes de molt d'interès i molta actualitat, com sempre que ens ha portat l'economista Julià Guimerà, el nostre col·laborador, en l'actualitat econòmica setmanal. Senyor Guimerà, moltes gràcies i fins dijous que ve, no?
Molt bé, doncs moltes gràcies a tots i fins la setmana que ve. Adéu.
Adéu.